Deportes.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què Leo Messi i Neymar s'han abraçat sobre la gespa de l'Estadi Nacional de Lima. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Sí, senyor, què tal? Bona tarda.
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'Héctor García està al control de sol, Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
El Barça de bàsquet serà cap de sèrie al sorteig de l'Eurolliga que es fa demà al migdia a Barcelona, juntament amb el Real Madrid, el Panathinaikos i l'Olympiacos. Avui també sabem que Ito García Reneses continuarà una temporada més al Cajasol.
Top 4.
En 10 dies, Javi Salamero ha passat de ser el director esportiu del Girona a l'entrenador i mànager del Sabadell. Salamero argumenta, diu que ell el que vol és entrenar.
Top 3.
A l'Espanyol, Guacaso no té notícia de cap oferta per deixar l'equip. A més, el club no es planteja donar sortida a l'argentí Juan Forlín en aquest mercat d'estiu.
Top 2.
Messi i Neymar coincideixen per primera vegada després del fitxatge del brasiler pel Barça. Ha estat en un partit benèfic disputat a Lima, al Perú. Els dos han fet doblet, menció especial pel segon gol de Neymar des de 40 metres.
Top número 1.
Segons ha pogut saber Esports COPE, Tito Vilanova s'ha pres el fitxatge de Thiago Silva com una qüestió personal. El va trucar quan estava Nova York. El Barça espera que el jugador mogui fitxa.
Entrevistes a Esports COPE.
Ja sabeu que no faltarem a la nostra cita amb el Tour de França i amb el Quique Iglesias. Avui cinquena etapa que ja roda. Trucarem al president del Girona, Joaquim Boades, perquè ens doni la versió del conjunt de Montilivi sobre la sortida de Javi Salamero i per on passa el futur del club. Bàsicament a la banqueta. A més, estarem al Perú per parlar amb el José Mario Vaquero, que ha seguit el partit que ha enfrontat a Neymar i a Messi.
El debat a Esports COPE.
D'aquí uns minutets arribarà la nostra tertúlia Bracafé avui amb els periodistes Miguel Rico i Roberto Palomar.
La pregunta a Esports COPE.
Pregunta, com sabeu, a les xarxes socials, les principals, és a dir, al Facebook i al Twitter. Avui us preguntem per Thiago Silva. Ha de tornar-se boig al Barça i pagar qualsevol preu pel futbolista? El José Milla ho té clar, diu que no, que és molt bo, però que no, que s'ha de confiar en el planter. I tu què penses? facebook.com/EsportsCopeCatalunya, tot junt, i a Twitter, @EsportsCope.
Avui estarà aquí José Mari Vaquero, però també estarà aquí divendres per contestar les vostres preguntes, a les vostres inquietuds. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@EsportsCope i l'etiqueta Vaquero EsportsCope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a EsportsCope.
Passen 23 minuts de les 3 de la tarda i la pilota que ja roda Esports COPE.
A Bricomart Sant Quirze, el magatzem per professionals i particulars, seguim d'obertura. Obrim de dilluns a divendres a 8:15 del matí i dissabtes de 9 del matí a 9 del vespre ininterrompudament. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomart!
No espere a caerse. Llame a Reformas Decor, 93-757-4512.
Le cambiamos su vieja bañera por un plato de ducha en tan solo un día, por 690 euros todo incluido.
Y los jubilados tienen precio especial. Llame a Reformas Decor, 93-757-4512. Presupuesto sin compromiso.
Segur que molts madridistes van arrugar el nas el dia que van veure Neymar vestit de blaugrana. El brasiler és un d'aquells futbolistes que la majoria voldria tenir al seu equip. De la mateixa manera, crec que avui a molts culers no els agradarà veure a Isco amb la samarreta del Real Madrid, amb el 23 a les mans. És un futbolista jove d'enorme talent que havia manifestat en diferents ocasions les seves simpaties pel Barça i que, a més, és un futbolista que encaixa perfectament en l'estil Barça. Però Isco ha acabat al Madrid, que ha donat un gir important a la seva filosofia. D'Essien hem passat a Isco, que juntament amb Modric, Ozil i Cristiano conformaran un mig del camp d'altíssima qualitat. Veurem fins a quin punt el Real Madrid serà competitiu aquesta temporada. El que està clar és que serà un equip més agraït de veure.
Esports COPE amb Joan Batllori.
Comencem avui amb informació sobre el Barça, i Thiago Silva. És el nostre Minut d'Or.
Compro oro de Sepúlveda 65. Patrocina la secció Minut d'Or.
Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè Tito Vilanova, l'entrenador del Barça, s'ha involucrat força en l'operació Thiago Silva.
Ha convertit aquest fitxatge en una qüestió personal, quasi una obsessió. L'any passat ja el volia, però el PSG va fer la superoferta al Milan i el Barça es va quedar sense Thiago Silva. I segons ha pogut saber Esports COPE, Tito Vilanova està tan encaparrat en aquest fitxatge que va arribar a trucar personalment al jugador durant la seva estància a Nova York. Quan estava en tractament el tècnic del Barça, va trucar Thiago Silva. També va trucar als intermediaris intermediaris que estaven intermediant en aquesta operació per insistir en que el jugador havia d'acabar al Barça. Les opcions que arribi al Barça Thiago Silva ara estan en mans del jugador, de que sigui capaç de pressionar i també de que sigui capaç de rebaixar-se el sou, perquè de moment el seu club, el PSG, es mostra inflexible. No volen vendre Thiago Silva, el van comprar l'any passat, és una peça fonamental en el projecte esportiu del propietari del club, també Maltani, el fill de l'emir de Qatar. Per tant, haurem de veure els propers moviments. El club, el Barça, espera que sigui Thiago Silva el que pressioni per intentar aquesta operació. El vestidor del Barça també estaria encantat amb l'arribada del central. De fet, Alves va dir ahir a Ràdio Monte Carlo: necessitem a Thiago per enfortir-nos en totes les competicions que disputem. Diu Alves que li ha parlat a Thiago Silva del Barça, li ha dit que vindria el millor club del món i també li ha parlat dels avantatges de viure a Barcelona. Un altre que ha parlat és el capità Carles Puyol, avui en una entrevista a Mundo Deportivo. Diu que Thiago Silva és un dels millors centrals del món. Per tant, Tito Vilanova i el vestidor que volen a Thiago Silva.
Queda explicat a Sportscope.
Compro oro de Sepúlveda 65, patrocina la secció Minut d'Or.
La càmera d'Oliveros apunta avui a Thiago Silva.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Tito Vilanova trucant Thiago Silva des de Nova York en una de les seves visites per tractar de la seva malaltia. No es va poder fitxar l'any passat o no es van fer bé els deures i Thiago Silva va ser venut pel Milan al PSG. L'equip francès té un gran projecte, però no és el mateix jugar allà o jugar al Barça al costat dels millors jugadors del món o dels seus amics Neymar i Dani Alves. L'any passat era tot molt més senzill. L'equació sortia sola. El Milan vol vendre, el Barça vol comprar i Thiago Silva vol fitxar. Ara no. Ara la incògnita d'aquesta situació és el PSG. L'amo, Nasser Al-Khelaifi, Tito el continua volent, a Thiago segurament li agradaria venir al Barça, però el PSG no vol vendre. I a més, els hi va costar més de 40 milions d'euros quan van comprar Thiago Silva al Milan. Em sembla que ja estem començant a crear l'habitual culebrot de l'estiu.
Manolo Oliveros, Sports Cope. Planeta Barça i el Mercat.
Planeta Barça i el Mercat.
Més temes de mercat. Sílvia, seguim parlant de centrals. Marc Bartra, atenció que no està clar que renovi.
Tenint en compte que podria arribar Thiago Silva o un altre central, encara més complicada la seva renovació. El club el vol renovar perquè acaba de contractar el pròxim estiu, però el jugador no està content com se l'ha tractat aquesta temporada i més veient que per la propera temporada també es vol fitxar un central. Sap que tindria ofertes el pròxim estiu si marxa lliure, per tant, el Barça ha de fer feina de convèncer. Si el Barça el convenç, podria renovar i acceptar una cessió per aquest any, però per tornar la propera temporada amb unes condicions millors. Si no ho té clar, com sembla que no ho té clar Marc Bartra, podria ser que el club tingués pressa per vendre'l aquest mateix estiu i així fer caixa.
El que signa demà és Rafinha.
Sí, l'acord de renovació fins al 30 de juny del 2016, que ja es va anunciar, demà tindrà la seva rúbrica a les 6 de la tarda a les oficines del club i ja vam explicar aquí que el destí de Rafinha serà anar cedit al Celta de Luis Enrique.
I al marge del mercat hi ha un conflicte, Sílvia, entre el Barça i l'empresa que havia d'explotar la façana de la Masia.
Sí, és l'empresa MCM. Avui ha fet un comunicat molt extens on explica que el seu acord amb el Barça era per rebre el 50% dels beneficis de la publicitat que es posés a la façana de la Masia i diuen que podrien emprendre accions legals contra Sandro Rosell i Antoni Rosic per incompliment d'aquest contracte, perquè creuen que en els 3 anys que porten de contracte, un contracte que es va signar encara amb el mandat de Laporta, el Barça no ha posat publicitat a la façana de la Masia perquè el club no ha volgut, perquè hi ha una mena de complot per no trobar aquest, o una mena de boicot per no trobar aquest patrocinador. Ells consideren que estan perdent importants beneficis que calculen al voltant dels 144 milions d'euros per dues temporades. Per tant, no descarten emprendre accions legals contra el president i Antoni Rosic.
El Barça diu alguna cosa, Oli?
No, hem demanat al Barça si hi havia alguna reacció i de moment, fins al moment, no han contestat encara.
Quan contestin ho explicarem. Sílvia, gràcies.
Adeu.
Anem al duelo de gigantes.
Ataque en los rojos, pesadito a Muslera y golazo de Neymar. ¡Genial golazo! de Neymar desde 40 metros. Vio salido a Muslera y se la tiró. Como ustedes lo vieron, Neymar.
Yo no sé si esto no, pero vinimos a ver a Messi y terminamos viendo a Neymar, Teófilo.
No, el éxito estaba asegurado con ambos. Sí, lo habíamos genial, expresado, ¿no? Y creo que este golazo justifica.
Aquest és el golaç de Neymar, cantat pels companys de Freqüència Latina del duelo de gigantes que Messi i Neymar han protagonitzat aquesta matinada a l'Estadi Nacional de Lima davant 40.000 espectadors. El resultat 8-5 és el de menys. Dos gols de Messi, dos de Neymar, un d'ells, el que acabem de sentir, aquest golaç des del mig del camp, i la foto del partit, evidentment, és la de Leo Messi, anys abraçats al mig del camp abans de començar el partit. Sentim Neymar entrevistat pels companys de Freqüència Latina després del partit, expressant una vegada més les seves ganes de començar a jugar pel Barça.
Estoy muy feliz de terminar un gran campeonato y la Copa de Confederaciones, siendo campeón, dando todo certo. E agora começar uma nova etapa aqui num grande clube, que é o Barcelona, um grande jogador que vão ser agora meus companheiros.
Un d'aquests grans jugadors que serà company de Neymar la propera temporada és que també va participar d'aquest partit, va fer dos gols i va parlar també de Neymar.
Su futuro depende de él, de lo que él aporte al Barcelona, de lo que él aporte a nuestro juego, a nuestro equipo. Seguramente le intentaremos ayudar y ojalá que él pueda hacer lo que ha hecho en el Santos, hacer lo que hace con la selección brasileña, que es disfrutar del fútbol al máximo y ayudar al Barcelona a volver a lo más alto en las competiciones.
També va estar a Vidal sobre la gespa del Nacional de Lima. Encara busca equip a Vidal. Sembla que la porta del Mónaco es tanca, si atenem a les informacions que arriben des de França. A Vidal, però, està content ja amb el simple fet de poder tornar a jugar al futbol.
He tenido enfermedad, he luchado mucho para mi familia. He tenido el objetivo de volver a jugar. Pues estoy muy bien, tengo la suerte y gracias a Dios de estar muy bien de salud. Por eso ya disfruto y sigo jugando fútbol.
En teoria, a Messi li quedaven dues patxangues més, dos partits més, Oli, però sembla que un d'ells cau, no?
Sí, l'altre dia va informar la Sílvia Ortiz que tenia dos patxangues més, que serien a Los Ángeles i Chicago, però l'empresa de Los Ángeles ha dit que Leo Messi ha defraudat els aficionats que volien veure Leo Messi en aquest partit, que no anirà, però sembla que el de Chicago sí, almenys està encara anunciat pel propi Leo Messi.
Hola, soy Leo Messi, los espero el 6 de julio en el Estadio Soldier Field de Chicago para disfrutar un partido extraordinario.
Doncs a veure si es disputa aquest partit, que sembla que sí, el de Los Ángeles anul·lat. Estem al Perú, com sabeu, està entrenant allà al Juan Auric, al nuestro amigo José Mari Vaquero. José Mari, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí, corresponsal de COPE Deportiva.
Sí, sí, de corresponsal de la COPE. No, COPE Lima.
Y que no enviado especial, porque tú estás allí siempre, ¿eh?
COPE Chiclayo, cuidado. Chiclayo.
COPE Chiclayo.
COPE Chiclayo, qué instalaciones que tenemos, sí, sí.
Bueno, ¿cómo ha ido eso?
Yo creo que lo más importante de este partido ha sido el carácter que se le ha dado. Bueno, primero que para un país como Perú o Lima, que vengan tantos jugadores de ese nivel internacional, pues ha sido una fiesta, no solo ayer, sino ya la preparación prácticamente de hace un mes, que se va hablando pues muchísimo de esto. Y segundo, pues coincidiendo un poco con el tema de la explosión, vamos a decir, de Neymar en las confederaciones y sobre todo de la selección brasileña, pues bueno, ese reencuentro un poco entre, que aquí han catalogado un poco entre el mejor jugador del mundo y su sucesor, ¿no? Ese ha sido un poco el morbo del partido de ayer. Uh-huh.
Vaya torneito ha hecho, Neymar en Copa Confederaciones, si alguien tenía dudas, ¿no?
No, bueno, yo creo que, bueno, yo por lo menos llevaba aquí 6 meses y había visto que bueno, que es, y además creo que alguna vez lo he comentado con vosotros, que era un chico mucho más normal de lo que parecía, ¿no? Por todo aquello de los peinados, y todo el mundo en Europa hablaba, o en Barcelona hablaba más un poco de lo extravagante que era, y yo creo que es un chico muy trabajador. En el equipo donde ha estado, en Santos, se veía que cada gol que marcaba los compañeros le aprecian, y luego desde el punto de vista deportivo, pues es un chico que tiene unas cualidades, yo creo, es un deportista, ¿no? Es un deportista muy dinámico, muy elástico, velocidad, tiene gol. Entonces yo creo que realmente, aparte de la Copa Confederaciones, porque yo creo que ellos se han preparado única y exclusivamente para intentar ganarlo, que luego así ha sido, pero es un jugador que yo creo que ha sido un acierto fantástico del Barça, porque la gente se va a sorprender, porque es, yo creo, mucho mejor incluso de lo que la gente piensa.
Hemos visto imágenes del partido de ayer, hemos visto el abrazo ese inicial entre Messi y Neymar, hemos visto los goles, el golazo que mete Neymar desde el centro del campo, etcétera, etcétera. Pero tú que has visto el partido entero, ¿cómo ha sido la interacción un poco durante el partido entre Messi y Neymar?
Bueno, la verdad que el partido fue muy light, hay que decir las cosas como son. Es decir, la
pachanquita
del partido desde... Sí, una pachanquita, fueron hasta 4-0 el equipo de Messi ganando, luego falló un penalti Neymar, le paró el portero contrario, y luego a partir de ahí, bueno, fue un poco al revés, ¿no? Entonces, no, el partido fue muy, muy poco agresivo, es en el sentido de dejar hacer a los delanteros. Entonces, la verdad que no se puede catalogar de partido de fútbol, vamos a decir, de alto nivel. Lo importante, como te digo, yo creo que era la fiesta, y luego las calidades individuales, como dices tú, pues una acción puntual de Neymar, o una acción puntual de cualquier otro jugador, en este caso de Messi, que prácticamente las dos llegadas que llegó al área contraria, pues la segunda acción ya hizo gol, con ese gol típico así raso, simple a un lado del portero. Y como te digo, el partido, pues bueno, destacar también que jugaba Vidal, sí, por la izquierda, sí, sí, sí. Y pues también Alves marcó otro gol, uh-huh. Y como dices tú, pues un poco el morbo, salió uh-huh. Neymar también como capitán, entonces esa foto que todo el mundo esperaba, el abrazo y la foto con los árbitros. Y yo creo que es un poco, supongo también, que lo que saldrá o ha salido hoy, sí, sí, o va a salir mañana ahí en todos los medios, ¿no?
José Mari, y ahora que todos los culés están ilusionados en ver juntos a Messi y Neymar, los mejores jugadores del mundo seguramente, o potencialmente Neymar dentro de algunos años, Backroyf dice que igual ahora hubiera sido mejor no vender a Leo Messi.
Que las botellas se pueden ver medio vacías o medio llenas, y yo de luego las veo medio llenas siempre. Conozco a Neymar, como te digo, de haberlo visto ya tiempo aquí, estos 6 meses largos que llevo, y yo creo que es un chico humilde, es un chico trabajador, y yo creo que en este momento lo mejor que puede tener el Barça es los dos jugadores juntos, y los dos yo creo que van a hacer el Barça mucho más fuerte, y como dices tú, yo creo que va a ser un buen sucesor. Hay que meter por medio, con todo respeto todavía, a Cristiano, porque uh-huh. yo creo que Cristiano está ahí todavía por un punto por encima de Neymar, pero como te digo, la gente se va a sorprender con Neymar. Yo cuando le he ido viendo a medida que han ido pasando los tiempos, más allá, como te digo, del tema, la imagen futbolística, que como te digo, es un jugador que es muy polivalente, puede jugar en cualquier posición de esas, con esta movilidad que tiene el Barça, y le va a dar, sobre todo si viste el segundo gol que marcó contra España, sí, esa velocidad que tiene en banda, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que tal vez algunos partidos, para esos cerrojazos entre comillas de grandes equipos que le ha hecho el Barça en los últimos tiempos, yo creo que él va a ser un hombre que con esa velocidad, si Messi le cubren por dentro, él puede abrir por fuera o al revés, ¿no? Entonces yo creo que el Barça ha acertado en ficharlo, y yo creo que los dos van a ser, como te digo, el Barça mucho más fuerte. Por lo tanto, a Johan siempre hay que escucharle, pero no siempre hay que estar de acuerdo con él.
Vamos a disfrutar seguramente, y una cuestión, ayer hablábamos con el doctor de la selección argentina, Homero de Agostino, y nos decía que Leo Messi debería de seguir jugando bolos, que este no se cansa jamás, ¿no? Pero ahora sabes que ha desistido ir a Los Ángeles, que tenía también un partido amistoso. ¿Tú crees que hace bien Leo Messi en dosificarse y ahora anular esos compromisos?
Sí, sobre todo por tal y como lleva la carrera y tal y como acabó el año pasado, ¿no? Y también el equipo. Yo creo que el otro día, si volviendo un poquito, no solo al caso de Messi, sino también al caso de la selección española, yo viendo el partido, me daba la sensación del Barça del partido contra el Bayern, ¿no?
Sí,
Barça que quería, pero que no tenía chispa, que no tenía pagada. Entonces yo creo que el Barça, hoy, el otro día también, la selección contra Brasil le pasó lo mismo, ¿no? Es decir, era para mí el mismo diseño. Era el Bayern, era el Brasil y el Barça era España, ¿no? Es decir, el Barça quería, pero no podía. Es decir, estaba en una cuestión física, y lógicamente lo físico te lleva a lo psíquico. Entonces yo creo que como reflexión, todos los jugadores del Barça necesitan descansar, y Messi también, y más porque es el que más ha jugado, el que más importancia tiene en el equipo y más peso tiene, ¿no?
Estamos de acuerdo. José Mari Vaquero, entre otras muchas cosas, corresponsal de Sportscope en Perú. Muchas gracias por la crónica.
Chiclayo es...
Chiclayo, muy bien.
Chiclayo, muy bien.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues nada, ya sabéis que cualquier cosa, aquí estamos.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
El millor cafè, clar que sí. Vinga, els posem sobre la taula. Oliveros, què posem?
Cafè sol, com gairebé sempre.
Un cafè sol per l'Oli, un tallaret pel Miguel Rico, no, Miguel? Bona tarda.
Sí, senyor, no portaré per la contrària.
I Roberto Palomar, Diari Marca, què ponemos?
Muy buenas, pues vamos a tomarlo solo con hielo, que aquí no veas la que está cayendo hoy.
Hace calor, ¿no? Bueno, ya era hora, ¿no? También.
Sí, hemos pasado un invierno complicado.
O sea, es terracitas de la Castellana ahora, ¿eh?
Eso es.
Ajá. Bueno, oye, Miguel, lo de ayer, el duelo este de gigantes, bueno, hemos visto imágenes, un resumen, es una pachanguita porque juegan andando, pero de unido, para decir un catalán, Miguel, el ajetreo que está llevando Leo Messi este verano, ¿no? Igual pues estaría sí. Mejor que descansar un poquito, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo que está muy bien la cosa esta benéfica y solidaria, que es muy agradecer que jugadores con un calendario tan complicado se impliquen en este tipo de donaciones, todo fantástico, y también entiendo como disculpa que sean partiditos a ritmo de chotis, pero la realidad es que hacen viajes y no paran, y van de un lado para otro, y conocen un hotel y un horario distinto y otro país, y llega un momento que cuando se dan cuenta es 15 de julio y tienen que estar otra vez en Barcelona, y esto yo comprendo que el Barcelona no puede hacer nada, o los clubs no pueden hacer nada, en principio, porque estos chicos están en su periodo de vacaciones, pero había que encontrar una manera de sugerirles que tuvieran un comportamiento más adecuado a la exigencia profesional que tienen. Y si quieren hacer donaciones, oye, pues que las hagan discretamente, que no se entere nadie y sean amigos.
Ahora están rebotados en Los Ángeles porque había muchísima gente que quería ir a verle y han anulado ese partido, Leo Messi lo ha anulado, pero sí se mantiene el de Chicago, ¿no? Bueno, irá a la zona americana, pero a la parte más del este.
Roberto, el club, el Barça, debería...
O del oeste.
¿Debería decirle
Midwest,
algo?
Exactamente, del Midwest.
Sí,
Midwest.
Sí, más cerca del oeste un poquito, sí.
Hombre, yo creo que el futbolista es propiedad del club en vacaciones y sin vacaciones. Es verdad que son muchos temas benéficos que, hombre, se hace cuesta arriba a lo mejor decir que no, porque además incluso pues está un poco en juego la imagen del Barça, ¿no? Messi, jugador del Barça, va a tal sitio a una cuestión benéfica. Pero es que tiene que buscar también un poco el beneficio propio. Acción benéfica también para los socios del Barça, que vean a su estrella descansada y con un ritmo más adecuado a las vacaciones. Hombre, yo no creo que esto vaya a tener luego un reflejo en la temporada. No veo un Messi más cansado por esto. Pero sí que vas corriendo riesgo, juegas partiditos tontos, las lesiones tontas vienen en estos partidos también. Y luego esa otra dimensión un poco de estrellas del rock que están tomando los jugadores, ¿no? Es que ya hacen giras como si viniera Bruce Springsteen a España a dar unos conciertos, ¿no? Los futbolistas han entrado en esa dimensión y a mí esto para el fútbol no me gusta mucho. Yo además creo que los jugadores tienen que jugar con sus equipos, no andar por ahí.
No, los jugadores tienen que competir, no exhibirse. Yo estoy de acuerdo en eso.
Sí, sí, para competir hay que descansar en verano, por ejemplo, para luego poder competir bien.
Ah, y para competir y para exhibirse que vayan jubilados.
Sí, sí, sí.
Hagan un equipo de Globetrotters, claro. Todos con 33 años o 34, que seguramente ganarían títulos de muchos países del mundo, pero ya no es la exigencia de este nivel. Y yo entiendo la voluntad de los futbolistas en tener esos detalles solidarios, pero el mundo que vivimos es de una exigencia permanente que no te permite estas cosas.
Miguel, ¿crees que Thiago Silva acabará vistiendo la camiseta del Barça este año?
No lo creo, pero si acabase, también sería difícil de entender que el Barça firmara un año después a Thiago Silva, pagara más dinero que el año anterior, le diera más ficha que el año anterior y él tuviera un año más, cerca de 30, para jugar, 35 o 40 metros por delante del portero o con 45 metros por detrás de su espalda. Difícil de entender, pero también ficharon a Chigrinsky en la época de Guardiola, y si la voluntad del entrenador es que o Thiago Silva o nadie, bueno, pues si pueden que le complazcan, ya veremos cómo acaba la historia.
Sí. Tito Vilanova lo quiere, Roberto, a toda costa.
Sí, hombre, a mí, visto con la perspectiva que dice Miguel, me parece un mal negocio. Yo no creo que sea un buen negocio. Pues eso, ha pasado un año, tienes que desembolsar mucho más de lo que te pedían. Ahora, estos jugadores, lo que te marca si son caros o son baratos es, una vez que los tienes en tu poder, el rendimiento que dan. Si viene Thiago Silva y tres o cuatro años formidables, que yo creo que todavía le queda ese tiempo de fútbol, pues diremos qué barato y qué bien salió Thiago Silva. Si viene aquí, efectivamente, va a jugar una posición comprometida, como es siempre la de central del Barcelona, pues cerca ya de los 30 años, de entrada me parece mal negocio. Yo buscaría por otros lados, y me extraña un poco el empecinamiento de Tito Villanova, que siempre ha dado muestras de ser más flexible, ¿no?, estos asuntos.
Cumplirá 30 años el año próximo, ¿no? Ahora cumplirá 29 sí, todavía. En septiembre, tiene un año y pico por delante hasta los 30. En el Real Madrid se está cambiando la imagen, ¿no? Se ficha gente guapa, tipo Isco.
Gran futbolista, Roberto, Isco, sí, gran fichaje.
Muy buen futbolista. Yo creo que es el típico jugador que está en el mercado y que sería imperdonable para el Madrid que no lo tuviera. No hablo del Barça porque me parece que ahí tiene ya superpoblación y que son tan buenos o más que Isco la gente que tiene el Barça, pero para el Madrid me parece que es un fichaje muy interesante para apretar a Ozil, que tiene cierta tendencia a dispersarse, y luego porque es un jugador español de 21 años que lo tienes ahí a tiro. Me gusta mucho el hecho de españolizar el equipo, que es un poco esa asignatura que siempre se le echa en cara a Florentino, y hoy pues mira, casi 30 y tantos grados a la 1 de la tarde y 8.000 personas para Jorge, que todavía tiene mucho recorrido delante.
Sí, rápidamente, Miguel, vamos a ver luego cómo compite el Madrid, pero la sensación es que este Madrid jugará mejor o será más agradecido de ver que el Madrid del año pasado, ¿no?
No, jugará distinto, no sé si mejor o peor, lo que sí seguro va distinto es la actitud y el comportamiento del entrenador. No tengo ninguna duda de que va a ser mucho más deportivo y mucho más agradecido escuchar y atender las explicaciones de Ancelotti que las de Mourinho, que será un gran entrenador, pero que le gusta vivir en un ambiente de crispación que para mí es absolutamente innecesario.
Miguel Rico, Roberto Palomar, gracias a los dos,
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
A l'estiu, a Bracafé, es pot disfrutar de l'aroma i el sabor del millor cafè. A Bracafé, només torrem el cafè necessari per l'endemà. A Bracafé, només torrem artesanalment i dia a dia el millor cafè del Brasil. Gaudiu dels nostres cafès amb gel, granissats i combinats de cafè ben frescos. Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies de...
Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià de Besòs i Calàbria 97.
A Bricomar Sant Quirze seguim d'obertura, amb preus de magatzem tots els dies. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar!
Quique Iglesias s'endinsa per les rutes de França. Le Chateau, la Bretanya, els vins de Bordeaux. El Tour. Esports Cope.
Avui el Quique Iglesias ens parla des de Marsella. Quique, què tal? Bona tarda.
Sí, senyor, què tal? Bona tarda. Des de la platja de Marsella, davant meu la platja, darrere meu l'hipòdrom, i a 2 quilòmetres l'estadi de Velodrom, que això li interessarà a l'Oliveros, dir-li que està d'obres perquè el volen cobrir completament perquè ningú es mulli, així que un dels grans estadis del futbol europeu està d'obres, el velodrom de l'Olímpic de Marsella. En plena etapa estem, acaba de caure, de tenir un petit problema Andreas Kloden del Radio Shack, a 77 quilòmetres de l'arribada. Hi ha un grup de 6 escapats, hi ha curiositats en aquesta escapada que porta més de 7 minuts d'avantatge sobre el gran grup. Hi ha un japonès, per exemple, l'únic japonès d'aquest Tour de França, Arashiro. I un de raça negra, que es diu Redza, que corre per l'Europcar i que si guanya, òbviament es convertirà en el primer corredor de raça negra que guanya una etapa d'altura. Així que donem-li alguna possibilitat a aquests 6 escapats que van a 7.43 d'avantatge per davant del gran grup liderat, com sempre, per l'equip del líder de l'Orica Greenwich.
Marsella, Quique, on es va rodar l'Enes du Climent Jarreau,
Mira, escolta, doncs puja la música, que pugi la música, l'Hector.
Molt bé, Marsella.
Molt maca.
Marsella, sí senyor. Terra de bon futbol i de bon peix. A veure aquesta nit, a veure a què ens dediquem a menjar.
La bullabessa.
Sí senyor.
Com tenim el programa avui, Quique?
4:45, comencem a Cope.es perquè avui van amb una mica de retras i quan manquin 20 quilòmetres pel final connectem amb la tarda de Cope amb Ramon García per explicar a través de les emissores de Cope el final d'aquesta 5a etapa del Tour de França.
Us escoltem, fins després.
Una abraçada a tots.
Pascal Danel.
Parlem Parlem ara de l'Espanyol. Nil Baños, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Estem pendents del futur de dos futbolistes importants, Huacaso i Forlín. Comencem per Huacaso, que expliquem?
Doncs que l'entorn del futbolista diu que només coneix el que es comenta a la premsa, és a dir, l'interès de diversos clubs com el Swansea, el Southampton de Pochettino, l'Everton o el Rubin Kazan, per posar alguns exemples, però res més. Cap oferta en ferm per negociar la seva sortida del club perico.
I l'Espanyol deixa clar que volen que Forlín es quedi, eh?
Sí, si no arriba cap oferta irrebutjable, es quedarà l'Espanyol. I és que el club no es planteja la sortida de l'argentí, ja que Boca Juniors, el seu antic club, ha encarat el 50% dels drets del jugador, de manera que no es faria molta caixa amb la seva venda, si no fos, com diem, amb una gran oferta. A Forlín li queda un any de contracte i, com si no, la voluntat del club, la de Aguirre i la del mateix Forlín, és quedar-se a l'Espanyol aquesta propera temporada.
Gràcies, Nil, que vagi bé.
Fins ara.
Notícia sorprenent a segona divisió. Fa 4 dies que Javi Salamero s'havia incorporat com a director esportiu del Girona i avui ha estat presentat, atenció, com a nou entrenador del Sabadell. Màgia potàgia. Elena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, la nova directiva del Sabadell ha presentat aquest migdia Javi Salamero com a nou tècnic arlequinat per les properes dues temporades. Deixa el Girona on, com deies, fa només 10 dies tornava com a nou director esportiu. Salamero entén que la decisió pugui generar desconcert, però ha deixat clar que la seva voluntat era entrenar i el Sabadell ho farà i de moment també assumirà les tasques de director esportiu. Ell mateix explica els motius.
No ha passat res puntual. Simplement jo crec que he deixat ben clar quina era la meva voluntat era entrenar. Te puc assegurar que aquests 10 dies he intentat treballar amb l'ànim de fer les coses el millor que sé i amb l'ànim d'ajudar en tot el possible. Per tant, em sento alliberat de consciència i al final pues, simplement he fet un plantejament acceptant la proposta del Centre d'Esports Sabadell i a partir d'aquí doncs, bueno, jo em sento un privilegiat de poder estar aquí avui mateix i per una altra banda doncs, també els desitjo, com te deia, pues, moltíssima sort perquè crec que s'ho mereixen, no?
Salamero també ha agraït tot el que li ha donat al Girona, el club al que va arribar quan estava tercera i el va pujar a segona B la temporada 2006-2007, però diu que no podia deixar escapar la gran oportunitat i el projecte que li oferia ara al Sabadell.
Jo no puc marxar decebut del Girona, entre altres coses perquè amb el Girona tinc un lligam d'amor-odi des de fa molts anys i per una altra banda també t'haig de dir que entenc que els aficionats puguin ser crítics respecte a la meva persona per veure com una espantada el fet de marxar, però al final en la vida cadascú ha de triar el seu camí per la recerca de la felicitat i jo ara mateix soc molt feliç per estar aquí assegut i presentar aquest projecte nou.
El nou tècnic del Sabadell ha anunciat la continuïtat del porter David Navas, que porta 7 anys al club, i diu que el primer objectiu és la permanència.
Gràcies, Helena.
Adéu.
A veure com s'ho han pres al Girona. Tenim comunicació amb el seu president, el Joaquim Boadas. President, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ens ha sorprès, aquesta notícia, aquesta decisió tan repentina. Javi Salamero passa en poques hores de ser el director esportiu del Girona, ser presentat aquest mateix matí ja com a nou entrenador del Sabadell.
Sí, doncs, en aquest aspecte, doncs, de mutu acord s'ha decidit això, perquè ell, doncs, possiblement, doncs, volia entrenar. Nosaltres, en aquest aspecte, ja li vam dir que nosaltres el veiem més com a director esportiu, per tant, vam arribar a l'acord que fos director esportiu. Suposo que ell, doncs, haurà pensat o s'haurà repensat el fet, doncs, que voler entrenar, i per tant, doncs, en aquest aspecte, doncs, hem d'acceptar la seva decisió, no? I ell va, doncs, entrenador Sabadell, li desitgem molta sort, i en aquest aspecte, doncs, res més a dir, no? Nosaltres busquem un perfil d'entrenador diferent i, per tant, doncs, en aquest aspecte, ell, doncs, no encaixava en aquesta posició de la nostra, doncs, àrea esportiva, no?
Mm-hmm. Vull entendre que si vostès li haguessin ofert a Salamero el càrrec d'entrenador, ell hagués acceptat ser l'entrenador del Girona?
Sí, per això ho dic, no?, que potser ell volia entrenar i en aquest aspecte, doncs, finalment va arribar a l'acord, nosaltres el veiem més com a director esportiu, sí. I buscàvem una persona d'un perfil diferent com a entrenador, que avui farem públic a les 4 de la tarda i el seu nom,
sí.
I en aquest aspecte, doncs, això, no?, jo crec que si ell possiblement, doncs, hi hagués doncs, entrat com a entrenador, doncs, s'hagués quedat, perquè suposo que ara s'ha vist, ell volia entrenar, no?
Uh-huh. A les 4 faran oficial el nom del nou entrenador d'aquí a pocs minutets. Si jo li dic que Ricardo Rodríguez, m'ho pot desmentir?
A veure, nosaltres ja hem dit que no direm cap nom fins a les 4 de la tarda, i per tant, doncs, a les 4 de la tarda donem el nom de l'entrenador, però ja us puc avançar que serà un perfil Rubi, i per tant, doncs, amb una mentalitat Rubi i una mentalitat de sistema de joc Rubi, i per tant, doncs, fins aquí puc avançar-vos perquè a les 4 de la tarda farem oficial
el nom de l'entrenador.
Molt bé, doncs estarem pendents. Sergi Racet farà la doble funció de secretari tècnic i director esportiu?
Sí, sí, com va fer l'any passat, ell farà la doble feina i en aquest aspecte, si necessita algú, doncs possiblement per moments puntuals de la temporada podríem buscar algú per fer l'ajudi puntualment, però almenys la figura de director esportiu la deixarem vacant i en aquest aspecte Sergi Racet farà les dobles funcions.
Dona la sensació una mica de desbandada al Girona en aquests últims dies? Se'n va Rubi, se'n va Salamero, algun futbolista també ha comunicat els últims dies després d'acabar la temporada que deixa el club. No té una mica aquesta sensació?
Doncs en cap cas, jo crec que altres anys hem anat pitjor. L'any que vam entrar nosaltres, l'any 2010, el dia 22 de juliol, hi havia 8 jugadors només, per no dir que no hi havia ni entrenador, ni director esportiu, ni secretari tècnic. I en aquest aspecte, doncs, jo crec que avui estem a principis de juliol i hi ha temps per fer-ho i que la gent no es preocupi, perquè tothom té que estar tranquil que fora de personalismes el club seguirà endavant i tindrà un bon entrenador, tindrà un bon equip i, per tant, doncs, seguirem el projecte endavant, sigui amb les persones que sigui.
Clar, president, la gent s'acostuma a l'UBO molt ràpid, per això, i aquesta temporada el Girona ha estat a punt de pujar a primera divisió. L'objectiu de sortir de la propera temporada serà mantenir la categoria o intentar tornar a pujar?
No, serà mantenir la categoria, vull dir, serà que manté la categoria i si després s'arriba doncs, a aquest objectiu doncs, aviat, com hem fet aquesta temporada, doncs plantejarem nous objectius. Que no, nosaltres seguirem lluitant per la permanència, que és el nostre objectiu en aquest aspecte, doncs, de cada temporada, d'unes últimes 5 temporades, i aquesta no serà una excepció, però sí que, evidentment, doncs, ens agradaria doncs, poder fer un paper tan bo com el d'aquest any, però l'objectiu, ja us ho dic, és el de la permanència.
Molestos amb Salamero han acabat o han acabat amics?
No, en cap problema. Vull dir, l'any passat sí que va marxar de forma traumàtica, aquest any marxa de forma amistosa, amb acord per la part de les dues parts i sense cap tipus de problema. Li agraïm els serveis que ha fet aquests 10 dies i sense cap tipus de rancor, doncs desitjar-li que li vagi molt bé tot.
Molt bé, Joaquim Boades, president del Girona, gràcies. Estem pendents del Twitter i del correu electrònic a les 4, eh?
Molt bé, gràcies.
Dos minuts i les quatre. Parlem de bàsquet. Albert, demà tenim el sorteig de l'Eurolliga i allà es pot moure el mercat.
Un sorteig que se celebra a les 12 del migdia a Barcelona i sí, és un bon escenari, com deies, per començar, continuar o inclús acabar operacions. Per exemple, el Barça ja fa mesos que segueix a Nemanja Bielisa, jugador del Baskonia. Els dos equips mantenen molt bones relacions. Recordem que el Barça aquesta temporada, a mitja temporada, ha incorporat a Olison i, a més, són dos conjunts de l'Eurolliga. És només un exemple, eh? El que heu de saber és que el format es manté, el format de l'Eurolliga, com aquesta última temporada, d'inici 24 conjunts, 23 que ja estan i un que sortirà de la fase de classificació, que quedaran enquadrats a 4 grups de 6 equips cadascun. El Barça serà cap de sèrie, juntament amb el Real Madrid i els dos conjunts grecs, l'Olympiacos i el Panathinaikos. I això sí, un dels al·licients de la nova temporada és el retorn de Zeljko Obradovic a les banquetes. 8 Eurolligues el contemplen, és l'entrenador del Fenerbahçe de Turquia per les dues properes temporades.
Molt bé, doncs demà estarem pendents d'aquest sorteig de l'Eurolliga que es fa a Barcelona i us explicarem quins són els primers rivals del Barça. Darrer minut d'Esports Cope, un minut i les 4 de la tarda. Albert, busquem notícies, informacions d'última hora.
Arriba el primer fitxatge del Barça d'hoquei patins de cara a la nova temporada. És Raúl Marín, 26 anys, arriba del Reus i és un dels màxims golejadors de l'hoquei Lliga la temporada que hem deixat enrere. Ha acabat amb 38 gols. Insistim, primer fitxatge del conjunt blaugrana per la nova temporada on intentaran recuperar el títol.
Gràcies, Albert, que vagi bé.
Igualment.
Gràcies, Oli.
Gràcies a tu.
Atents als butlletins horaris, als espais informatius i esportius d'aquesta casa. Sabrem de seguida qui serà el nou entrenador del Girona i atents també al final d'etapa al Tour de França. Avui l'etapa del Tour acaba a Marsella. Gràcies a l'Héctor García, al control de so, a l'Helena Condis a la producció. De moment és tot. Gràcies per l'atenció dispensada i que vagi bé. Seguiu la Cope.